Dos minuts i arribarem a tres quarts de nou. Estem pensant, Laura Polo Dalfo, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Estem pensant en canviar el títol del programa de Camins a Que Cabron, perquè està sonant més... Està sonant
és que
més...
tu estàs guanyant a pols, eh? Que ho tornis a repetir.
Et dic una cosa, Paula Moreno té llibertat creativa en el muntatge musical
i té
la meva benedicció perquè soni aquest insult meravellós que em vas fer el primer dia de les teves col·laboracions. Bueno, és dimecres, per tant, visita sempre desitjada al Camins, la veu que susurra entre passadissos de certs el cap de setmana, informatius d'autora de dissabtes, diumenges i festes de guardar, Laura Polo Dalfo, ja saludada, tras la nostra incursió en la caravana de divendres passat, parlant de les diferents diferències entre Fonsi Nieto i Luis Fonsi, això és molt important. Avui tornes al Camins per enriquir els nostres dimecres, per ajudar-nos a expandir la nostra mirada cap a altres realitats. A veure, Laura, què ens portes avui?
A veure, avui una cosa una mica més interessant i més profunda. Home, que la relació de la Shakira i el Piqué.
Sí, crec que al final convindrem que és més interessant. Sí, 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 sí.
Bueno, avui farem una cosa típica dels periodistes, que és agafar un fet actual per aprofundir sobre un tema que va més enllà. Parlarem d'un espectacle solidari que es fa demà aquí a Barcelona i que l'organitza una ONG que es diu Jouma i que actua a Mali en molts projectes que avui coneixerem.
Per tant, avui, espectacle solidari, això m'agrada.
Que tot està per fer, company, tan senzill i tan estrany, el pitjor enemic del món creix i al final...
Doncs, per conèixer una mica més Jouma, quins projectes d'aquesta ONG ens pots destacar, Laura?
Doncs la nostra convidada hi entrarà una mica més a fons, però bàsicament són per garantir el dret a la salut i a l'educació, així com l'empoderament de les dones, i el més important, que ho fan tot des d'entitats locals. És la pròpia gent del país que està fent millorar la comunitat.
Doncs ara sí, de la mà d'una de les seves cofundadores, volem conèixer una mica més aquesta ONG, Jouma, Laia Dosta. Bona vesprada.
Bona tarda.
Ho dic bé, Jouma? Perquè aquestes coses de noms estranys, de vegades dubto de com... Bé? Està bé?
Sí, està ben dit.
Jouma, perfecte. Escolta, doncs gràcies per venir això d'entrada i per començar així, a quemar ropa. Quins són els objectius bàsics? Ens ha dit Laura un parell, però segur que tu pots ampliar i matitzar. Quins són els objectius bàsics de la vostra ONG, de Jouma?
Jouma, som una petita ONG que el que ens dediquem és a defensar el dret i la salut. El dret de la salut i l'educació a Mali, sobretot en l'àmbit de la salut i l'educació pública. El que fem és agafar infraestructures públiques i millorar la qualitat d'aquestes infraestructures i a la vegada garantir que aquestes infraestructures i aquest dret a la salut i a l'educació siguin de qualitat.
O sigui, les públiques, eh?
Exactament. Treballem amb organismes públics perquè és la manera que el canvi social sigui sostenible. Això vol dir que si jo un dia desgraciadament no hi som, aquella escola on hem estat treballant ja tindrà una qualitat millorada, o aquell hospital que hem reformat seguirà funcionant. És la manera de fer que les estructures no depenguin de nosaltres, sinó que depenen de l'Estat, i per tant, estant allà, estiguem Jouma o no, i l'únic que fem és millorar la qualitat i garantir que les persones tinguin aquest accés.
L'únic, eh? L'únic que fem.
Sí, exacte.
Em sembla molt important. Clar, Laura, ens destacava també una cosa que vull demanar-te, per si pots explicar-nos una mica algun matís també d'això, l'empoderament de les dones. En aquest sentit, com ho enfoqueu això?
Sí, a Mali les dones es troben en una situació de vulnerabilitat dels seus drets, i aleshores nosaltres el que treballem específicament dins de l'àmbit de l'educació és que la duem més enllà de la infància i treballem perquè les dones que a Mali, doncs, el 2 de cada 10 dones no saben ni llegir ni escriure, dos de cada deu saben i vuit no en saben.
Déu-n'hi-do.
Aleshores nosaltres el que treballem amb elles és que tinguin accés a l'educació, que puguin estar formades, perquè és la manera que puguin accedir a un futur professional remunerat i puguin tenir independència financera dels homes.
Ara deixo de preguntar a tu també, que tens moltes ganes, ja t'ho veig en la mirada. Sí, sí. Estàs fent un Salvador Aragonès allà esperant per poder,
preguntar. Perquè jo vull saber com ho fan, això. Però ara li pregunto.
Ara li preguntes, però és que, clar, em crida l'atenció perquè jo el concepte empoderament el tinc molt associat al primer món. Saps el que vull dir? Perquè l'escoltem molt, no?, darrerament. Però, clar, en aquest cas estem parlant d'escriure i de llegir, que és bàsic, gairebé és un empoderament humà. Poder escriure i poder llegir és lo bàsic perquè una persona pugui, no?, subsistir, tenir opinió, fer-se sentir i tenir una mínima independència. Per tant, un treball molt bàsic i molt, molt important, penso.
Exacte. És que sense passar per aquí, aquesta dona, en aquest cas, sempre dependrà d'un altre home. Per exemple, per llegir un contracte, per obrir un compte al banc, per tenir papers, per saber quines notes ha tret el seu fill o la seva filla a l'escola. Sí, sí. Absolutament per tot acabarà depenent del pare, del germà, del marit, que al final doncs, els homes tenen un índex d'alfabetització més alt.
I bueno, ara sí, com aconseguiu aquestes coses? Si ens pots com concretar els projectes que teniu allà al terreny?
Sí, nosaltres treballem amb una associació de joves, a Mali, una associació maliana que hem ajudat a fundar, i aleshores estan en un barri als afores de Bamako, als afores de la capital. I nosaltres el que fem és que treballem, d'una banda, amb aquestes dones, tenim a 8 dones formant-les, i posteriorment les inserirem al mercat, les estem formant amb costura, que és un negoci que a Mali dona molts diners i, per tant, pertany als homes.
O sigui, donen molts diners, però és dels homes.
Exacte, perquè...
O sigui, els negocis que tenen molts diners són pels homes.
Clar.
Exacte. D'una banda, fem això amb aquestes dones, i d'altra banda, treballem a 4 escoles públiques actualment, 4 escoles públiques per fer que l'educació sigui de qualitat, formant els professors, donant material, fent sensibilitzacions perquè es coneguin quins són els drets dels infants, els drets de les dones, com s'ha de cuidar el medi ambient, per exemple. D'altra banda, doncs, també agafem a 30 infants que no tenen cap d'aquests drets garantits i els fem un acompanyament integral, no només pagant-los l'escola, sinó oferint-li reforç escolar, pagant-los l'esmorzar cada matí, pagant-los el tractament mèdic quan malalteixen de malària, que a Mali és molt freqüent, i llavors garantim també tots aquests drets. I a més, quan aquesta escola és doncs, l'escola de Banjogungu, que és una escola on hem estat treballant durant 4 anys, aquesta el sostre estava caient a trossos, doncs hem arreglat també aquestes infraestructures.
M'agrada molt perquè, Laura, no sé què opines, les entrevistes socials sempre són molt interessants, però en aquest cas és que estàs aterrant tant el que feu, tan concretament, que és que ho estic vivint,
ho estàs visualitzant,
no?
Sí, a mi també m'està passant i espero que els que ens escoltin també ho facin, perquè...
És veritat.
Bueno, jo crec que si ens passa a tu i a mi també.
Quants anys porteu en tot, des que va néixer la ONG?
Juma, vam començar com a projecte al principi, el 2015...
Per tant, fa 4 dies, realment.
Sí, sí, sí. I com a ONG estem constituïts des del 2019. O sigui, realment és molt jove. Jo també era molt jove quan vaig arribar a Mali, tenia 19 anys.
Continues sent jove.
I continuo sent jove, efectivament.
Jo no, ja ho sé, Laura. Jo soc un carcamal.
Sort que ho has dit tu, perquè tu no vas recordar.
Però, no, perquè m'has mirat i vale. He pensat en això. Doncs sou molt joves, heu fet molta tasca. Com sorgeix el projecte? De quines sensibilitats, per què Mali, per què aquest projecte de Juma?
Sí, Mali, jo hi vaig arribar com a voluntària d'una organització i vaig començar a conèixer gent del país que tenia moltes ganes de fer coses i que els hi faltava potser un acompanyament i sobretot que es canalitzessin els fons, perquè a Mali hi ha molta gent amb ganes de fer coses, coneixement del terreny i coneixement professional, però falten, desgraciadament, els diners que ho financin. I aleshores em vaig trobar amb persones així i el detonant definitiu va ser acompanyant a un jove així a un centre mèdic que estava es queia completament a trossos aquell centre mèdic, i el mateix dia vaig conèixer una família que vivia davant d'aquell centre mèdic. Llavors hi havia allà una nena que en aquell moment tenia 3 mesos que es deia Juma. Jo vaig sortir d'allà superxocada de veure el que era el centre mèdic caient-se a trossos, nens dormint a terra amb tractaments contra la malària, o sigui, se trencava el cor i a mi se'm trenca encara la veu.
Una cosa, no, jo això no ho sabia i se m'acabé de posar...
M'ha passat una cosa que jo crec que m'ha passat molt poques vegades en l'antena, i és que tinc els ulls vidriosos. No és cap... O sigui, no estic fingint. És que no, és molt impactant, i ho expliques amb una senzillesa i una profunditat que no m'estranya que estigueu tan implicats.
Sí, va ser així. Al sortir vaig conèixer la Jaume, que era com el contrari, era pura vida. En aquell moment el centre mèdic em va demanar que si podíem fer un projecte reformar del centre mèdic, i els vaig dir que jo tenia 19 anys, que no era capaç de fer jo, no tenia ni experiència ni coneixement ni res, i el dia que jo vaig arribar a Barcelona, la Jaume va morir de malària i vivia davant del centre mèdic, i a mi això doncs, els primers dies em va enfonsar i després em va donar la força per, amb la Marina, la meva companya, agafar i dir si ho podem fer, si ho podem intentar, ho hem de fer. Busquem els coneixements on els podem trobar i fem aquesta reforma. I, efectivament, doncs, un any més tard estàvem inaugurant el nou centre mèdic amb la família de la Jaume davant.
Com ho sentiu ara?
Jo estic molt contenta de poder veure que el que jo creia que era possible, que és posar el teu granet de sorra al món i generar un canvi a llarg termini, és real. Es pot fer. Aleshores, a mi al principi, quan vaig començar, la gent em deia com, potser estàs pensant més enllà, potser afluixa les expectatives, i realment m'estic adonant que si poses ganes i t'envoltes de gent amb passió i amb aquesta inquietud social, doncs al final és possible, ho pots fer.
No, no, ho heu demostrat, no? O sigui, esteu fent un munt de coses. I aleshores, si ens parles una mica de com funciona el dia a dia, perquè jo sé que hi ha com dos parts, no? El treball de camp i el treball d'aquí, del que ve a ser l'organització. Doncs si ens expliques una mica com funcionen aquestes dues dimensions.
Sí, exacte. Nosaltres, el que és tots els projectes sobre terreny, allà només hi tenim personal local. Perquè, com dic, és la manera que el canvi sigui sostenible. Aleshores, nosaltres hem format aquest equip, contractem aquest equip i treballem amb aquest equip perquè funcioni, però allà només hi ha personal local. D'altra banda, a Espanya el que tenim són les persones socis, que aquestes col·laboren econòmicament, de manera periòdica, i la xarxa de voluntariat. I la xarxa de voluntariat a Espanya el que fa és precisament doncs, tasques administratives, de difusió, organització d'esdeveniments, com el que tenim demà.
Què teniu demà?
Sí, parlem-ne.
Sí. Organitzem un espectacle de monòlegs amb les monologuistes Oye Polo a l'Espai Jove a la Fontana. I tot el que recaptem anirà destinat en aquests projectes.
A quina hora és?
A les 7 de la tarda, de 7 a 9 del vespre.
Doncs a les 7 de la tarda, amics oients, si us plau, no us ho penseu, perquè aquestes noies s'ho mereixen tot. No, les monologuistes també, em refereixo a Anna, no? Has dit, la teva companya.
Marina.
No? Marina i Laia, que jo crec, espero que a través de les ones estigui arribant amb la força que m'està arribant a mi. Perquè us dic una cosa. De tant en tant, aquest ofici és meravellós. A mi m'encanta, eh?
Sí, de vegades
és superficial, també entretenim, acompanyem a la gent, tal. Però de tant en tant coneixes gent que dius aquesta persona ha fet el món millor del que és. I avui m'està passant això amb tu. I amb la vostra ONG.
Gràcies.
I continua l'hora perquè no puc parlar.
No, jo és que ja et dic, quan jo la conec de la universitat i així, i quan vaig veure tot el que havia fet, vaig dir, quan tingui l'oportunitat d'entrevistar-la... No, i he d'ajudar també, sí, evidentment, però...
Jo estic... Estem a la vostra disposició, qualsevol cosa que necessiteu. Camins és vostre, vale? Qualsevol cosa que necessiteu. Escolta una cosa, encara tenim uns minuts. Què et diuen les... Bueno, te dirà moltes coses. Jo ja sé que tu saps molt bé aquestes paraules que són, però a poc a poc l'ocell fa el seu niu?
Això és un proverbi, mare, un proverbi amali, que precisament vol dir doncs, el que parlava, de poc a poc, no, mica en mica, anar sumant esforços per aconseguir un objectiu. I que la suma de les petites forces ens fa arribar més lluny. Que al final, doncs, una persona que demà ve l'acte li pot semblar insignificant, però quan omplim aquella sala estem generant un gran canvi. No? Una persona que dedica unes hores a la setmana li pot semblar insignificant, però quan al final tens una xarxa de 30 persones que donen el seu temps i el seu coneixement tècnic a l'organització, generes un gran canvi.
Per col·laborar amb vosaltres.
Sí, això anava a dir. Sí,
molt, molt important, molt clar. La gent que vulgui col·laborar de qualsevol mena, voluntariat, econòmicament, el seu temps, com tu deies, com ho pot fer?
Òbviament ens poden visitar a la pàgina web, que és www.djouma.cat. I allà ho expliquem molt bé, que d'una banda tenim les persones sòcies que fan l'aportació periòdica que volen, mensualment o trimestralment o anualment, i d'altra banda tenim la xarxa de voluntariat, que són aquestes persones que diuen, mira, a mi m'agrada portar les xarxes socials, és que ho puc fer amb vosaltres, o quan necessiteu un parell de mans per organitzar un esdeveniment a Barcelona o al Maresme, on sigui, compteu amb mi. I aleshores nosaltres tenim aquesta xarxa per anar com repartint aquestes tasques que al final fan que l'organització funcioni. Són les dues maneres que tenim, la part com més econòmica i la part més de treball humà, que al final les dues són necessàries i es complementen perquè sense una no funciona, sense cap d'elles, o sigui, necessitem que les dues estiguin per funcionar.
Doncs els que ens esteu escoltant ja ho sabeu, si voleu ajudar, ara abans ho parlem darrere els micros, no cal anar-se'n a 5.000 quilòmetres, es pot fer des de casa.
I podeu anar a 5.000 quilòmetres, si voleu.
També.
Esteu convidadíssims a venir a visitar els projectes, això, sempre. Estan les portes obertes, Amàlia, a totes les cases.
Laia Dosta, cofundadora d'aquesta ONG meravellosa que es diu Jouma. És que el nom, en fi, la història del nom, a qui no li trenqui el cor això i li digui, bueno, jo, jo vull ser partícip d'una cosa així, és que no te sang a les venes. Actua a Mali amb tantíssimes tasques i avui ens l'ha presentat aquí per obra i gràcia de Laura Polo, al Camins, i demà, a les 7 de la tarda, aquest acte solidari, recorda'ns una mica més. On era? Que no me'n recordo ara.
Sí, demà tenim aquest espectacle d'Oye Polo a l'Espai Jove, a la Fontana, a les 7 de la tarda, i esteu convidadíssimes a venir. És doncs... a taquilla inversa, per tant, podreu col·laborar amb el que vosaltres vulgueu.
Fantàstic. Laia, mil gràcies. Laura, no sé com tu fas, però... Bravo per la,
gràcies
teva,
a vosaltres.
Per la teva secció.
Per donar lloc.
Lloc?
O sigui, la...
Et posem una cadira quan vens, tens raó.
Sí, això.
Gràcies, Laia. Recollim. Senzill i tan estrany el pitjor enemic.